de professionals que ens dediquem a la salut mental de detectar de manera precoç el malestar.
És una emoció humana i és molt necessària, també. Si no se li dona espai per poder-la expressar, és quan se cronifica el malestar i se pot derivar en un problema.
Són les 11:04 minuts, amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia, amb Marta Grau.
Onze i cinc minuts, en setam tercera i darrera hora del programa d'avui. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i ho fem amb dos noms propis que han estat els protagonistes per motius, això sí, xisco ben diferents.
Així és, Marta, el primer nom és el de Xavi Alonso. El Real Madrid ja ha anunciat la seva sortida com a entrenador del primer equip per acord mutu amb el club. Aquesta decisió va arribar un dia després de la derrota de 3-2 davant del Barça a la final de la Supercopa d'Espanya, partit que quedarà com el darrer al capdavant de l'equip de Xavi Alonso. En el comunicat del club es reconeix que Alonso sempre tindrà l'afecte i l'admiració dels afeccionats blinds perquè és una llegenda del Real Madrid tant com a jugador com a entrenador.
Ja ha anunciat des del club qui serà el seu relleu, serà Álvaro Alberola, ets jugador blanc i també entrenador del filial. Així es tanca, podríem dir, una etapa intensa, amb 7 mesos al càrrec, plena d'il·lusions, d'alt i baixos, i finalment amb aquest comiat sobtat que sacseja una mica el madridisme.
Aquest era el nostre tema del dia, però fa tot just 3 hores, avui de matí a primeríssima hora ho han conegut, segons una investigació publicada per el diario.es en col·laboració amb Univision Noticias, han sabut que dues ex-treballadores les mencions de Julio Iglesias han acusat el cantant de presumptes agressions sexuals i abusos mentre feien feina per a ell. Les dones, una treballadora del servei domèstic i una fisioterapeuta, asseguren que els fets van ocórrer el 2021 a les residències del cantant del Carib, a Punta Cana, República Dominicana, i a les Bahamas. La més jove de les dues tenia poc més de 20 anys aleshores, Joana.
Sí, i segons els seus relats, per cert que jo els acabo d'escoltar i fan feredat, feien feina en un ambient de control continu, d'assetjament i també d'humil i una de les dones afirma haver estat pressionada per mantenir contactes sexuals sense consentiment en repetides ocasions. Una de les denunciants relata que se sentia com un objecte, gairebé com una esclava sexual, mentre que l'altra assegura que va ser tocada i besada en contra de la seva voluntat, fins i tot a la platja i a la piscina de la vila.
Aquests testimonis s'han compilat després de 3 anys d'investigació periodística i s'han contrastat en documents i entrevistes. Fins ara ni Julio Iglesias ni el seu representants han respost públicament en aquestes acusacions, malgrat que els periodistes que havien fet aquesta investigació han intentat contactar-los en repetides ocasions. Una sorpresa majúscula, han de dir, Joana, per als seguidors d'aquest cantant gallec.
Així és, i em volen xerrar amb la nostra companya, la periodista Angie Galvin, directora del diario.es de Balears, un dels mitjans, podríem dir, encarregats d'aquesta investigació. Angie, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Bé, d'entrada, voldrien saber com comença aquesta investigació i com descobriu aquests fets o aquests dos relats d'aquestes dues dones.
Sí, idò, varen rebre a la redacció central de Madrid un correu electrònic anònim en el qual una de les persones molt propera a una de les víctimes ens explicava el relat dels fets. I a partir d'aquí, la redactora en cap de Cultura, Elena Cabrera, va començar una investigació que, com bé heu comentat, ha trigat 3 anys juntament amb Univision Noticias. Llavors, aquestes dones han preferit confiar en la tasca i en la investigació i la comprovació del periodisme que no pas en sabia més judicial. Però no van ser elles directament les que es van posar en contacte amb nosaltres, sinó que va ser una persona del segon torn.
Hem de dir, ara jo ho explicava, no?, que el relat de les dues testimonis és molt dur, la veritat. És que ara jo, just abans de començar aquesta hora de programa, escoltava el contingut d'algun fragment de l'entrevista i, no sé, m'ha regirat una mica tot. Quines proves tenen que donin suport en aquest relat? Més enllà de la paraula, que només sentir-les jo crec que ja és bastant colpidor.
Sí, són testimonis bastant durs. En aquest cas, per decisió d'elles, perquè tenen por de les represàlies, són testimonis amb el nom canviat, que això es fa bastant en periodisme. Es posa un nom fictici per protegir la víctima i només s'ha d'especificar en el lector que es tracta d'un nom diferent en el seu real. Més enllà dels testimonis, que com bé has dit són colpidors i bueno, han tingut consistència, no?, que també és un aspecte que s'ha de tenir en compte. En un judici també es tendria que els testimonis tinguin consistència i siguin coherents al llarg dels anys. No només això, sinó que hi ha documents de telefonades, de cridades per telèfon mòbil, missatges de WhatsApp, també hi ha documents mèdics. Han pogut xerrar amb un dels psicòlegs que va tractar una d'aquestes dones que certificava que va patir una depressió molt profunda després dels episodis que ella denuncia d'agressió sexual per part de Julio Iglesias, i també hem contactat amb més d'una dotzena d'extreballadors de Julio Iglesias a les diferents mansions que hi té a la República Dominicana i a les Bahamas. Per tant, no només és el testimoni de les dones, sinó que són documents físics, i són trucades, són missatges també de WhatsApp, i també els documents de la visa, perquè elles poguessin treballar en un país estranger, i també documents de contractes laborals.
Clar, Angie, parlam ara de Julio Iglesias, però Plácido Domingo, Bill Cosby, Gerard Depardieu, encara que siguin contagotes, però fa una sèrie d'anys que cada tant descobrim que un d'aquests grans homes, al darrere, hi havia un agressor sexual en potència. Tot això, presumptament, en el cas de Julio Iglesias, perquè encara no ha estat judicialitzat. Clar, la por és el lloc que més ha frenat a les víctimes fins ara, però sembla que gràcies a feina periodística com la que heu fet des del diario.es, aquestes històries surten a la llum i coneixem una mica la cara B d'aquests personatges.
Sí, jo crec que per això és important llançar el missatge que s'ha de confiar en la tasca periodística, en aquest cas de liaroc.es o de qualsevol altre mitjà que sigui un mitjà de comunicació seriós i que faci aquestes tasques de comprovació, perquè, esclar, en un primer moment, quan a tu t'arriba aquest correu electrònic, ho agafes sempre amb pinces, no?, perquè sempre això s'ha de comprovar, s'ha de tenir moltes proves, com bé m'heu demanat, i has de fer una investigació, en aquest cas, a 3 anys, que és moltíssim, però és que una publicació d'aquest estil l'has de tenir molt ben atada. També, bueno, això és una mica cafè per a cafeteros, no?, però s'ha d'explicar al públic que els mitjans de comunicació també ens denuncien, no?, i que en el cas de Julio Iglesias, en el cas que interposés una demanda contra el meu mitjà, doncs una demanda multimilionària molt probablement, per tant, ho has de tenir molt contrastat. I estic contenta que aquestes dones confiïn en la feina del meu mitjà o de qualsevol altre mitjà de comunicació seriós, i crec que hi ha hagut un canvi de mentalitat. Jo crec que ara la por ha canviat de bàndol, no?, i ja no són les dones les que tenen por que no els puguin creure, sinó que han de ser els que hagin comès actes com a mínim poc ètics i com a màxim que consiguin un delicte, que han de pensar en els seus comportaments. I no només pens en tots els personatges que m'has comentat, sinó també en els futurs, perquè també, bueno, dintre del món periodístic sempre hi ha noms que ressonen de potencials agressors sexuals que de moment no es tenen les proves suficients, però ben segur que d'aquí poc tornarà a sortir un cas d'aquest estil.
Angie, de moment ho comentaven Xisco i Joana a l'inici, representants del cantant no han volgut fer cap tipus de declaracions, i imagino que ho heu intentat de forma sovint i de moment no s'espera que facin declaracions.
No, de moment no. Nosaltres hem intentat contactar amb ells a través de Julio Iglesias directament, l'advocat, també amb cartes, fins i tot en els seus domicilis, i no hem tingut cap tipus de resposta. Si no va xerrada, crec que han esperat 10 dies a que ens responguin i de moment no tenim cap tipus de pronunciament. Jo crec que a partir d'ara, no perquè tingui informació, sinó per com funciona el món periodístic, que vosaltres també coneixeu molt bé, com que aquesta notícia és, bueno, jo crec que Julio Iglesias, no sé si estareu d'acord amb jo, és, si no, el màxim exponent de la música espanyola de tots els temps, és un dels màxims, no? Aquesta notícia tindrà molt d'eco als mitjans de comunicació espanyols i també d'Amèrica. I crec que el més probable serà que facin un comunicat. Entenc jo que si jo fos dugués a comunicació a Julio Iglesias, seria el que faria. I, clar, tu no pots publicar un cap tema, ja sigui molt gros o sigui més petit, sense contactar amb l'altre font i donar-li l'oportunitat de xerrar. I en aquest cas no han volgut. Qui s'hi ha xerrat amb nosaltres ha estat una de les dones acusades de col·laborar en aquests presumptos casos d'agressió sexual i de participar en aquests casos, que és com una espècie d'un càrrec intermig que havia entre les dones de la llar i Julio Iglesias, que participava presumptament en aquestes agressions sexuals, i a les mateixes fets. Ha estat l'única persona que sí que ha volgut xerrar amb nosaltres.
És només el principi de l'inici, la punta de l'iceberg d'una notícia, com dèiem, molt mediàtica, i de la qual parlen avui pràcticament xarxes i mitjans de comunicació. Angie Galvin, directora del diario.es, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, ja saps que és un plaer estar amb tots.
El plaer és mutu. No sé què en pensen els meus companys. Si això només és el principi, jo tinc la sensació que ha estat... això serà tirar d'aquesta coa...
Jo vull assenyalar una cosa, i és que sempre se posa el focus en sa víctima o se dubta, no?, del testimoni de sa víctima, si se vol aprofitar d'un personatge famós com pugui ser, en aquest cas, en Julio Iglesias, però vull dir una precisió personal, val? Evidentment jo no hi era i no sé si és cert o no, però jo crec que aquests dos testimonis estan reforçats per dues coses. Una, perquè elles no tenen cap intenció de fer caixa amb tot això, vull dir que no han anat a un programa de premsa rosa a explicar com en moltes ocasions fan que han tingut relacions sexuals, etcètera. No, elles han volgut preservar per por, la seva intimitat, i de veres que si escoltau els testimonis vos pareixeran... no realistes, sinó molt impactants, no només per l'agressió sexual en si, sinó per la violència en què suposadament aquest home els ha tractades.
Jo crec que el fet de que facin caixa o no facin caixa una cosa no anul·laria l'altra.
No, però no, en moltes però, ocasions...
Sí, estic amb tu, però hem d'aprendre que un testimoni té validesa en funció de la credibilitat que li dones tu en aquest testimoni, cobrar o no cobrar, en aquest sentit, jo també entendria que aquestes dones, sabent que se quedaran sense feina, donin un exclusiu mitjà de comunicació, perquè saben que a partir d'ara la travessia del desert per poder trobar feina d'allò que elles coneixen se'ls complica bastant. Un pic que se sàpiguen els seus noms. Jo, com tu dius, jo no he escoltat els àudios, però el que he pogut llegir a la notícia del diario.es, els testimonis que expliquen ja te deixen una mica estorat. A mi me costa molt pensar que qualcú sigui capaç de lucubrar un relat tan detallat sense que sigui cert.
És a dir,
hem de començar a donar credibilitat en els testimonis, perquè allò que passa dins una casa, allò que passa dins un llit, és molt complicat de demostrar. Si no se pot demostrar mai, sempre hi haurà certa impunitat que en aquest sentit mos afavoregen els homes. Jo no dic que tota persona que denunciï li haguem de donar sa raó, és a dir, hi ha de bones proves, hi ha de bona manera d'explicar-ho, hi ha de bon tal, perquè també sa presumpció d'innocència hi ha d'existir. Però en el cas d'en Julio Iglesias, jo crec que és història d'un home que s'ha cregut el seu personatge i que, tot i tenir 77-78 anys que té, s'havia pensat que encara era el womanizer, que era quan era jove, però... i que a lo millor quan no podia aconseguir-los voluntàriament era quan es recorria en aquest tipus de, pressions. Tot però... això des de la presumpció d'innocència, per no tenir truïs.
Parlarem d'aquesta qüestió i de moltes altres, perquè ha arribat el moment, just ara, són les 11:07, de passar consulta amb la nostra psicòloga i sexòloga de capçalera, Susana Iborra, avui amb un tema molt d'actualitat que tal vegada no sabeu exactament el que significa, però ho explicaran fil per randa. Joana, els divorcis silenciosos.
I doncs sí, aquest terme, els divorcis silenciosos, fa referència a una situació en què dues persones segueixen legalment casades, conviuen també a la mateixa casa, però ja no comparteixen sa vida emocional final ni els projectes de futur, com si la relació estigués trencada, sense crits, ni sense vels, ni discussions tampoc. I aquest distanciament afectiu pot tenir causes diverses i efectes profuns tant en la parella com també en els fills o en l'entorn.
I en parlar precisament amb el nostre guru de les relacions saludables, Susana Iborra. Susana, com estàs?
Bon dia.
Te vas impactada després sí. del contingut previ.
És que vosaltres sois especialistes en hacer transiciones de un tema a otro muy enteros, però jo estoy todavía sobrecogida.
Parlant de divorcis silenciosos, exactament què és un divorci silenciós? Com el podrien definir, encara que na Joana ja ha donat dues pinzellades d'allò que podria ser?
Una pareja que a todos los efectos es una pareja, no ha disuelto ni pues ni hay papeles de por medio, ni han separado vivienda, ni han separado, ni han hecho algún tema de custodia, de no de reparto de la cosa común, y pero a efectos prácticos del día a día no actúan como una pareja, sino que están separados, hacen lo que se llamaba antes, ¿no? Hacemos vidas separadas, ¿no? Esto es, estamos separados, pero no nos divorciamos y seguimos conviviendo. Y a lo mejor seguimos yendo a los eventos familiares y a los eventos con amigos juntos como pareja, pero poco más.
Y eso que es tan extraño, tan raro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es más común o más frecuente el que ens podem arribar a imaginar. Però què diferencia un divorci silenciós d'una crisi de parella? Perquè per ventura aquesta gent en què cadascú va per ell i cadascú fa la seva vida, en algun moment se tornen a retrobar, o no? No ho sé.
No siempre, a lo mejor es una crisis de pareja que culmina en esto y después de un tiempo de transición siendo pues dentro de ese divorcio silencioso luego finalizan y sí que lo formalizan, pero
en papeles.
Eso. Es que una crisis de pareja, cuando todavía hay algo que rescatar, hay sentimiento, aunque sea de rabia, de enfado, de recriminación, de no te soporto o lo que sea. En un divorcio silencioso es como, me das igual. O sea, como mucho podemos discutir por las cosas del día a día de compañeros de piso.
Ja,
però
per què
más.
Passa? Per necessitat, per comoditat, perquè no hi ha més remei o són factors diversos?
Influye mucho el tema de la vivienda.
Clar, ara mateix segur que hi ha molts de divorcis silenciosos perquè no hi ha on anar.
Efectivamente. Entonces, piensas, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Vuelvo a casa de mis padres, a una habitación, y dentro de esa habitación me llevo a mis hijos los días que me toque? ¿O hago como que todo está bien con esta persona con la que no me llevo mal y hemos convivido y así no tenemos que disolver nada más? Entonces, es lógico que también se plantee, aunque también es que es muy duro de llevar.
Clar, per si els oients i els espectadors ara mateix se demanen, pot ser estigui patint un divorci silenciós? Quins són els primers senyals que indiquen que una parella pot estar entrant dins aquesta dinàmica?
Hay poca comunicación o ninguna, y es sobre todo logística. No tienes en cuenta a la otra persona a la hora de hacer planes individuales o de familia. Entras y sales y no das tampoco ninguna explicación. A lo mejor sí que dices a qué hora vuelves si tienes hijos y tienes que gestionarte con los hijos, pero poco más, y sientes bastante indiferencia ante la otra persona. Lo que le pasa, cómo le ha ido el día, si está triste o no está triste. Esta parte no necesariamente es así, porque hay mucha gente que sigue conviviendo en este divorcio silencioso y se tiene mucho cariño. Entonces no hay una indiferencia, sino que, bueno, la cosa se ha ido enfriando tanto que ya
la que aquest seria el divorci silenciós que pot arribar a funcionar, no?
Sí.
Sobretot a partir de certa edat, m'imagino, quan ja tens 60 anys, que jo, escolta, si ara m'he de comprar una casa nova, m'he de mudar, he d'estar tot sol, si un dia me passa res, millor tenir una companyia que no tenir-la, i a part, que si t'adús bé, tampoc té per què ser un drama. Però s'ha de ser mentalment molt evolucionat per arribar a aquest punt? Ho dic perquè també això xoca frontalment amb aquest mite romàntic que ens han venut de dormir plegats sempre, de fer-ho tot plegats, i de que tenir parella implica també un 24-7, com si fossis un 7-Eleven que estiguessis despatxant tot el dia beguda i patatilla.
es que solemos decir que antiguamente o anteriormente los matrimonios duraban más o duraban para siempre, claro, porque había muchos que estaban así, en esta situación.
I que també havia, recordeu-me, a l'estat espanyol hi ha hagut una dictadura durant 40 anys i que les dones, si d'entrada no tenien dret a divorciar-se, i si ho intentaven, clar, tenien problemes greus legals.
Sí.
Per tant, més que matrimoni silenciós, jo diria que era com un matrimoni obligat, de qualque manera.
Sí, y que cuando fue legal el divorcio, igualmente, si había una dependencia económica, no podías tampoco separarte. Y esto sigue existiendo, esa dependencia económica muchas veces es así. Hay personas que durante el matrimonio han ido haciendo su patrimonio en base a su sueldo o a herencia o lo que fuera, y la otra parte no ha tenido nada de eso o ha sacrificado su carrera profesional por el cuidado de los hijos, que se sigue haciendo, o ha hecho reducciones de jornada que luego han repercutido también
en... Que es un abandonament silenciós. Que després de la Covid va passar que moltes dones varen sacrificar part de la seva jornada laboral, sí. I també, com a fenomen, se diu abandonament silenciós. Sense voler pecar de cunyat, també te pots separar silenciosament dels amics?
Ho dic perquè... Vos estàs donant un anunci?
Per posar el tema sobre la taula. Però... dels amics també te pots separar silenciosament?
Sucede, claro. ¿Quién no tiene un amigo al que hace más de un año que no ve? Que solo se felicita el cumpleaños o la Navidad y no los... Eso es un sí.
Bé, però a vegades hi ha amics que no els veus sovint i quan els veus és com si no hagués passat el temps. També hi ha aquest tipus d'amics, o no?
Sí, sí, però un poquito això de cuidado...
Això també és la part romàntica que li vol donar, sí, a Marta, no?
A no tenir cura de les coses. Clar, fa 4 anys que no te veig, era com si haguessin fet un trosset de truita plegat.
Qüestions de la vida no els veus sovint. A vegades te separa a distància o simplement que dus vides diferents.
La vida te passa per sobre.
Però estaven a les red flags d'aquest matrimoni... Ui, divorci, volia dir. Sí, matrimoni silenciós, no. Divorci.
Hay matrimonios silenciosos también, ¿eh?
No volem pensar en quins termes són silenciosos o no. En tot cas, divorci silenciós. Parlaves d'aquestes red flags. Una d'elles és que ja no t'importa, no? Que ja tant és el que fa o el que deixa de fer. Quines altres podríem afegir? A banda d'aquesta indiferència que sol ser, no?
La indiferencia y la gestión, la logística que tienen, no te tienen en cuenta. Si me voy a cenar, pues a lo mejor si no estoy divorciada silenciosamente, voy a decirle a mi pareja, oye, que tengo una cena el viernes...
Ni t'avises de esas cosas,
claro.
ni comparteixes el teu dia a dia, les teves agendes, res.
Como mucho las cosas prácticas de la convivencia. Pues tienes que fregar los platos, hoy te toca poner la lavadora...
Pues que si no te pots divorciar...
¿no?
També és una situació molt, molt complicada, no? Per el tema de l'habitatge, per exemple, perquè reis, que
no,
se m'ha escapat.
No, perquè de vegades tens la sensació de que sembla que tots fem com a teràpia, quan en realitat no és el cas, perquè m'ho recordo molt interessat en el seu tema, i jo sí que penso que...
Perquè hi farà molta passió.
Clar, qualsevol espectador, qualsevol oient dirà que aquesta gent pateix molt en aquest programa i aprofiten l'estoneta de Niborra per mirar de solucionar coses.
A lo mejor hacen un bingo i señalan a ver.
Menys que té el divorci silenciós d'aquests.
Sí, exacte. Jo rep per una altra cosa, i no és per passar teràpia, sinó perquè, clar, tu dius, vides separades, cadascú va per ell, per logística sí que s'expliquen aquestes coses, però un divorci silenciós també passa per evitar dormir plegats, evitar l'horitzontalitat, etcètera, etcètera. S'afecta i el sexe, per dir-ho clar i en català?
Pues a veces sí y a veces no. A veces sigue habiendo sexo. Esporádico, ¿no? Porque también a veces por necesidad hay esos encuentros. Yo creo que lo que tendríamos que decir más claro, que no es ninguna bandera roja ni nada, es que esto hay que hablarlo. No me puedo, o sea, igual que no me puedo divorciar sin comunicárselo a la otra persona, tampoco me puedo separar silenciosamente, porque lo del silencio es de puertas para afuera, no de puertas para adentro. Uh-huh. Es como el poliamor o las relaciones abiertas, no monogamias y demás. No vas a estar tú en una relación poliamorosa y que tu pareja no lo sepa, porque eso se llama infidelidad.
Sí, conseguir, això té mala ferida.
Però els professionals poden ajudar. Per això en tenim un aquí. O sigui, mala ferida, sens dubte.
I llavors hi ha un tema que no toca, que ara estem a nins. Clar, no és el mateix.
A vegades és per als nins. Que
no és el mateix un divorci silenciós, imaginant a dues persones independents, que pot ser per un tema d'habitatge, o perquè tots dos ho trobats a quedar vos tots somnis i dius, tu te quedes als alts i jo als baixos, però quan... És que de vegades... És que a vegades pecant de bàsits a les totes. Però quan hi ha nins, la cosa se complica una micona.
Sí, y muchas veces no te quieres perder los momentos cotidianos de tus hijos ni repartir el tiempo. Quieres estar ahí, claro. Verlo cómo se despierta por las mañanas o acostarlo por las noches. No te quieres perder esa parte. Y también es muy lícito. Lo que pasa es que los niños... crecen pensando que eso que están viendo en casa es la normalidad de una relación de pareja, y esto es un poquito triste.
Ayuda dels professionals, com en tot, no? I els sexòlegs, psicòlegs, poden salvar una relació, ho sap Susana Iborra, perquè és el seu dia a dia. Moltes parelles que venien en crisi i que de sobte se donen una segona oportunitat, també volen pensar que això és possible. Sí. Moltíssimes gràcies, com sempre, Susana, per aquesta dosi d'optimisme necessari.
Necessario hoy, sobretot.
I tant que sí. Moltes gràcies, companya. Gràcies. Són les 11:28. Anem amb un darrer apunt, una darrera hora. Sánchez i Feijóo reuniran el dilluns per parlar sobre defensa i política exterior. El president del govern, com dèiem, i el portaveu del Partit Popular es reuniran a principis de la setmana que ve per abordar assumptes relacionats amb la política exterior i la defensa, com el possible enviament de soldats espanyols a Ucraïna, segons fonts del Partit Popular. A través d'un comunicat, el partit ha informat que el dilluns és la data en concret en què es mantindrà aquesta reunió i s'espera encara la confirmació oficial per part de Moncloa. És una de les darreres hores de les quals mos feim ressò i no volien deixar-la de banda. Arribem d'aquesta manera a les 11:29, escoltem uns consells i continuem tot d'una.
TV3 Ràdio és... entreteniment.
Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ulls de Tèntol.
Bon dia, Corell.
I la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. Se ha muert, Changuito.
Perdona. No, en Chanquete, pobre de Chanquete.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha ben cap. Ara tenim que no és tan dàtil.
Ah, que bon que és meu cap. El meu cap també se n'ho mira dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort. Bueno. S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
Són les 11:30, passa un d'un minut. Avui parlam d'escacs, però també de talent, de constància i d'il·lusió.
Negro bajito el cabezón, solo pude ser león de negras, lo más chungo en ajedrez.
I no parlem de coses xungues, com diria Nanato Roja, sinó que volem presentar-vos a un jove que només 14 anys, un jove d'Artà, fet història balear i estatal, jugant a escacs. Pau Marí s'ha convertit en el segon jugador espanyol més jove de la història en assolir el títol de mestre internacional.
I vos hem de dir que ho ha fet avançant-se a totes les previsions, brillant en tornejos estatals i també internacionals, i obrint ja la porta al seu proper projecte, que és el títol de Gran Mestre, que jo estic segura que l'aconseguirà. Avui volen conèixer una mica més en Pau, però conèixer-lo una mica més enllà del tauler, com s'entrena, com viu aquest moment, i que somia un jove quan juga amb els grans, així que ja el podem saludar. Pau, bon dia i enhorabona, com estàs?
Moltes gràcies.
Enhorabona, és un luxe i un privilegi, un honor tenir un mestre com tu aquí a l'estudi.
Igualment, poder venir aquí és un gran luxe també.
Escolta, recorda't la primera vegada, el primer moment en què els escacs te varen enganxar, que és el que més te va treure d'aquest joc?
Bé, el meu pare és un jugador amateur dels escacs, juga des de fa molta estona i bé, me va ensenyar a jugar un dia que ell va anar a jugar un torneig d'escacs i després del torneig que va jugar ell va guanyar una copa i com que jo en volia una i de, me va començar a ensenyar perquè jo guanyés les meves copes també i al final bé, ha sortit bé.
Ha sortit bé, no?
Però, Pedro, estic pensant, per la Federació d'Escacs això és un luxe tenir un jugador tan jove pioner i que deixi les Balears al capdavant de pràcticament aquest esport.
Sí, bueno, moltes gràcies per convidar en el programa. Sí, un luxe i una alegria immensa i estem segur que aquí no acabarà, perquè en Pau té recorrido per llarg.
Vosaltres, quan veus un jugador que ja a una edat com la d'en Pau apunta maneres, m'imagino que és determinant, no? Si ja de nins tenen aquesta estratègia, aquest joc, ja se pot saber que en el futur serà un gran jugador,
sí,
veritat?
Tenim
algunes pautes,
sí, o professors un poc especialitzats en la cerca de talents, i en Pau ja fa feina en altres de fa un quant d'any, sí.
Clar, quan Pedro parles de cercar talent, però és una cosa que se té o no se té. Tots podem aprendre les regles dels escacs, però no podem arribar passa a mestres internacionals. De què depèn tot això?
Si ho sabés, guanyaria... No, ho
podem saber. Hauries patentat ja la fórmula.
Sí, evidentment. És una mescla, has de tenir molt de caràcter, una psicologia bastant grossa, i has de tenir un talent innat justament per escacs, que no vol dir que te servesqui per altres coses. Ha de servir concretament per escacs, i sí, hi ha professors, monitors que capten aquestes virtuts a una temprana edat, sí.
Talent que sí que té en Pau. En Pau, que té 14 anys i només 6 anys ja jugava en els escacs. Què tenen els escacs que te motiven encara ara, no? Perquè no has perdut la motivació.
Yeah. Bé, és un joc de taula, un esport, un art. Bé, el que més m'agrada dels escacs és que te fa pensar, te fa entretenir-te, t'entretén. I és una manera de passar el temps i de disfrutar-lo, perquè això és el meu hobby. I també preven malalties com l'Alzheimer, però jo no jugo en els escacs per això, simplement és perquè m'agrada.
Bé, no jugues però per això, però alerta, perquè sí, segurament sí, tu no te'n dones compte i te serveix per ser més bon estudiant, per exemple, també per matemàtiques o per altres assignatures que segur que els escacs ajuden.
Bé, sí, en referència als estudis, ara mateix en el primer trimestre m'ha costat un poc perquè vaig faltar molta classe perquè vaig jugar europeus i mundials, però al final, en el final del trimestre ha tocat apretar i estudiar molt.
S'ha d'entrenar cada dia?
Sí, jo cada dia intento entrenar 3 hores diàries.
Pau, perdona, 3 hores diàries? O sigui, clar, com un esportista d'elit que ha de dedicar tot aquest temps a un esport, en el cas dels escacs, 3 hores.
Bé, hi ha molta gent d'altres països, sobretot per Àsia. Hi ha molta gent que no va a escola, no està escolaritzada, i això permet que entreni 8 hores, 10 hores cada dia. Gent de la meva edat i que al final jo me'ls he de trobar europeus i mundials, i clar, la diferència
d'entrenament... Som-hi, ja, se'n vas escàs. Jo estic pensant, a vegades, quan fas una cosa tant de temps, quan estàs, m'imagino que ja fins i tot somies, no?, amb les posicions, les jugades...
Bé, jo sempre m'agrada pensar en els escacs. De vegades, quan estic fent una cosa, no sé per què, me venen flashbacks de coses que entren i no sé... Bé, sí, somir no, però sempre estic en contacte amb els escacs.
I a l'hora de resoldre problemes, també apliques tècniques dels escacs?
Bé, sobretot...
Qualque obertura, que diguis, sí. Ai, tinc un problema ara, ara faré aquesta obertura i m'anirà a melassa.
Sobretot pensar abans de prendre una decisió, com en els escacs, anar de prendre les decisions en calent, sempre ment freda.
Un consell meravellós mos està donant en Pau, però no dels escacs, serà de la vida. No,
de vida.
Sí, home, i tant.
La quina és la peça que més t'agrada?
No sé, si,
no, sí, quines, d'estauler, quina és la que més t'agrada?
No tinc una peça preferida, però bé, el cavall m'agrada molt perquè és la peça més única que mou en vela, és l'única que juga en vela. I s'ha més diferent...
Té aquest puntet especial.
Sí, sí.
Qui diu una peça, diu una jugada. No sé si has vist la sèrie de Gambito de Dama.
No l'he vist perquè és de més 16 i els meus pares no me deixen, però bueno.
Te queden dos anys.
Sí, sí,
és a dir,
sí,
és una fantasia que aquest jove pugui fer torneigs nacionals i internacionals, però no pot veure Gambito de Dama perquè és més 16. És a dir,
bé, hi seràs atents.
Cosones de ser un campió
jove. I jo te la recomano, perquè jo que no sé jugar escacs, que ja m'agradaria, me va agradar molt i me va, sí. Me va tenir com a molt pendent de totes les jugades, per això tot allò de les jugades que hi ha gent que li agrada obrir d'una manera o d'una altra, i segur que...
Se nota que na Joana ha vist la sèrie, eh?
Sí, sí, jo m'ha agradat moltíssim.
Ha quedat clar. De totes maneres, Juan Pedro, ara, els escacs estan de moda. O sigui, sí. Tothom en parla, no només per les sèries, les aplicacions, quantes vegades veiem a gent amb el mòbil superviciat a les diferents apps de joc en línia d'escacs.
És l'esport més practicat avui en dia, més que qualsevol esport, justament per les plataformes digitals on se pot jugar en directe. Ara amb en Pau tenim un repte molt important, que és l'esponsorització. Hem de pensar que en Pau ara haurà de jugar contra els fenòmenos de la Xina, de la Índia, on és l'esport número 1. L'esport número 1 del país, i ja de ben petits, com deia en Pau, ja estan fora de l'escola, ja estan totalment entrenats per això, amb un pressupost estatal molt important, i nosaltres pues, no tenim cap tipus d'ajudes.
Des d'aquí una crida, un suport,
sí, sí,
no?
Això és el que estem fent.
Que tenim en Pau, que és una eminència sí. Dels escacs, i necessitem no, aquesta promoció de cara a l'exterior.
També ara mos posarem a cercar esponsorització privada, perquè sense això haurà de viatjar, haurà d'anar per tot el món, i sense això és un punt que mos hem de poder fer feina importantment.
Però mira, ell no se rua, eh? Ell està ben tranquil, i supos que els seus contrincants, quan el veuen així, amb aquest posat tan tranquil, també se com assusta, no? I imposa també la manera en què tu t'enfrontes en el tauler?
Bé, jo supos que els jugadors d'escac sempre mos respectam entre nosaltres, a lo millor si tu veus algú com si fos el teu ídol o com si fos millor que tu, sempre el respectes un poc massa, i això fa que juguis en posa partida, però bé, supos que algunes persones supos que si sentiran respecte en jugar contra jo, i algunes me respectaran lo suficient perquè no estic per damunt de ningú jo, i bé, és qüestió de psicologia de qualsevol persona.
Jugues amb persones, perdoneu, de qualsevol edat?
Sí, a qualsevol edat. En els campionats d'Espanya jugo amb la gent de la meva edat, encara que també he participat en el campionat d'Espanya absolut, on vaig fer la meva segona norma de mestre internacional, però normalment sí, jugo amb gent de totes les edats.
Anava a dir que en Pau ja és mestre internacional i t'enfrontes a la possibilitat de ser gran mestre, no? Això és, imagina, un esglaó més, com el qui té el cinturó negre o el cinturó taronja. No sé quant...
Lo del judo ho entenem més que lo del judo.
Sí, per això he volgut parar aquest símil.
També, no?
Però com t'enfrontes en aquest nou repte? Com te prepares? No sé si és més important el talent, l'estudi, la constància, tot plegat...
Bé, jo crec que hi ha una metàfora que m'agrada molt, que són les arrels del bambú. El bambú tarda 10 anys o tarda bastant en créixer, i la majoria de la part no està fent arrels per davall de la terra, i els darrers mesos creix disparat cap amunt. I si a lo millor les coses no te surten en un moment, és que simplement no és el moment adequat perquè surtin i has de seguir entrenant i no rendir-te mai.
En Pau és un bambú.
No, no? És que ja a partir d'ara, si qualcú me diu no t'has sortit les coses, no te confonguis. Som un bambú. És que és una meravella.
Companys, i jo encara estic reflexionant sobre el que deia abans en Pau, que les decisions no se poden prendre en calent. O sigui, aquí, parlant d'una saviesa...
Això, tu i jo, sobretot, hauríem d'aplicar-ho. Hauríem de pensar en Pau més d'una vegada a l'hora de prendre cert tipus de decisions. Però, clar, tal com ho explicàveu, jo tens la sensació de que tu, com a jugador d'escacs, és com si juguessis sempre amb una mà fermada a l'esquena. Perquè si competeixes contra nins, infants que ni estan escolaritzats, que ja des de petits ens han enfocat únicament i exclusiva cap a això, no sé fins a quin punt té encara el doble de mèrit el que tu aconsegueixes, perquè, clar, tu segueixes mantenint la teva vida estàndard de nin, que fa coses de nin, de la teva edat, tot i que ja són 14, d'adolescent, i tot això fa que no estiguis en igualtat de condicions.
Clar. Hi ha una frase que és molt bona, que a igualtat de talent, lo que fa la diferència són els recursos. Tota aquesta gent, tenim el talent igual tots per jugar als escacs, sempre se mos ha donat bé, però l'ajuda estatal, l'ajuda econòmica, és el que fa disparar, i també que l'escolarització, que ells no van a escola, és el que fa la diferència entre un poc entre ells i nosaltres i la desigualtat.
Clar. Pau, nosaltres cada dia a les 9 i 9 minuts del matí tenim la frase del dia. Quan en Xisco no en trobi, te podem telefonar, perquè per ventura podràs ajudar a cercar aquesta sí. frase.
Un dia ha de ser la frase del bambú, clarament. No, i que des d'aquí no estem fent apologia de que no s'escolaritzin els nins. No, al contrari, és a dir, allò habitual, allò que hauria de ser, allò que tocaria, és el teu cas. Que juguis en els escacs, que t'agradin, però sense deixar una formació necessària, perquè podràs ser un crac jugant en els escacs, però si no saps circular dins un aeroport sí. o no pots senzillament resoldre un compte de 2+2, tenim un problema, que és allò que deu passar a segon quin nins que no han pogut ser escolaritzats per dedicar-se en aquest esport.
En tot cas, li desitgem una carrera amb molt d'èxit, en Pau, jo estic segura que ho aconseguirà, que tingui aquest suport econòmic de patrocinis, que és el que se necessita, sobretot perquè pugui tirar cap endavant i se pugui enfrontar en aquests mestres de la Xina, sobretot, perquè la Xina, recordem, està al capdavant en aquest esport. Per cloure, Juan Pedro, de totes maneres, com en Pau, se'n troben pocs. Jo sé que vosaltres teniu molt i que no s'han de fer distincions.
Jo sempre l'escolt perquè dona idees i dona excel·lent. O sigui, l'heu de contratar pel programa.
Queda anotat. I tot el nostre suport a la Federació d'Escacs, que en certa manera destaca, sobretot aquí a les nostres illes, per tenir perfils d'aquesta magnitud. Pau, Juan Pedro, moltíssimes gràcies a tots dos.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Uns consells, continuem tot d'una.
Yo primero, no quiero que llores, porque la caja de las fichas para la reina soy el picha que tumba fuera del tablero. No hay clases de
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversió.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Notícies d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.
On 11:46, la darrera proposta del programa. Avui la té la nostra companya, el Dia Menorca. Clara i Mami, bon dia.
Bon dia, i d'avui rellam del programa d'actes per commemorar la Diada del Poble de Menorca, que té més d'un centenar d'activitats i que ja ha arrencat aquestes activitats per commemorar la reconquesta de l'illa per part de les tropes del rei Alfons III d'Aragó, incloent Menorca, a la corona catalana-aragonesa l'any 1287, un moment històric que es representa cada any per part de la colla gegantera de Llucmassanes. Ens acompanya en Jordi Vidal, membre de la colla gegantera. Com estàs, Jordi?
Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
Bon dia. Amb sa colla representau aquest moment històric amb uns gegants ben especials que teniu a sa colla formant part.
Sí, teníem un trio de gegants que representen els personatges històrics d'aquest acte.
Justament, Nabú Amar, el rei Alfons III i Nanura, que són els tres personatges que formen part d'aquesta representació. Aquesta ja l'heu celebrada, perquè els actes ja han començat. Com és representar aquest moment de sa conquesta com a geganters amb els gegants?
Bueno, no tens molt d'espai per moure-te, però veiem que cada vegada agrada més i és un acte que sobretot els més petits esperen.
Clar, és un moment pels més petits de poder entendre un poc totes aquestes parts històriques de la nostra illa que aprenen a l'escola, però que després poden veure amb els gegants i, a més, acompanyeu d'un llibret que explica també aquest moment en format llegenda i amb sa mirada pels més petits de ca nostra.
Sí, aquest llibre ja des del 2014 el tenim plasmat i sempre agrada. I gràcies a aquest llibre pues, podem fer aquesta petita obra de teatre i que els més petits coneguin un poc més d'història.
Llegendes de conquesta, Nura, que està inspirat en aquests gegants i que explica la història de la reconquesta amb Alfons III i Abu Omar. Com van arribar aquests gegants a la colla de Llucmassanes?
Bueno, Abu Omar arriba el 2004, que es fa com un homenatge en una figura que es va fer en els instituts d'aquí de Mó. I, bueno, la colla va voler també incloure aquesta figura dintre de totes els nombres de gegants que tenien. Però, més endavant, en l'Ajuntament va tenir la idea de fer aquesta representació i el 2013 va començar a fer aquesta representació gegant, però amb uns altres gegants caterinitzats. El mateix 2013, dintre de la colla, però amb festes de Llucmassanes, per Sant Gaietà, es van estrenar Nabú Omar i Nanura. I ja va ser l'any següent, el 2014, que arriben al Fos Tercer novament en la representació d'aquesta conquesta.
Per tant, ja fa uns anys que formen part de la família dels gegants de Llucmassanes, amb tota la resta de gegants, que en són uns quants, a la colla de gegants de Llucmassanes.
Sí, cada any crec que apareix. Manca una figura, no?
Una figura nova sempre va apareixent i a més això, no? Teniu aquestes figures que surten en moments molt puntuals de les diferents festes de Menorca, com és el cas de les figures de Sant Antoni. Com van vestits Nabú Omar, el rei Alfons i Nanura? Van amb els seus vestits característics.
Sí, clar, ells, cada un, la seva roba representa un poc a cada figura que són. Nabú Omar amb unes robes que puguin visualitzar aquesta part més musulmana, Alfons III vestit de rei. Les espases també són característiques, en el fons és més recta, de característica molt medieval, el musulmà, Nabú Omar és una espasa corba. A més, Nabú Omar té la clau de les portes de la ciutat de Mó, que d'alguna manera durant la batalla no la du, perquè lògicament ja la perd. Bueno, detallets que quan vas coneguent t'hi vas fixant, pues, sempre aporta.
Quins són els moments que remarcau en aquesta representació de la conquesta?
Bueno, nosaltres a dia d'avui ja ho hem mesclat bastant en el que es conta. D'aquesta manera, donant pas, també introduïm aquesta figura de Nanura, que és una fada de l'esperit de Menorca. Apareix quan la gent estima la illa, la cuida, per això és principi de la història, ella és present. Però quan arriba Alfons III desapareix, perquè hi ha moments de batalla. Per tant, els moments són pues, quan es coneixen Abu Omar i Nanura, quan arriben al fons Nanura també el va a conèixer, i sobretot la batalla.
Clar, Nana, la geganta Nanura representa la nostra illa, representa Menorca dins aquesta conquesta i en format de llegenda perquè es pugui entendre amb aquesta mirada que dèiem, no cap als més petits de Can Nostra. Són gegants grans, però, perquè són figures de ses grosses.
Mitjanceres.
Sí,
n'hi ha de més
grosses,
sí,
encara.
Sí. Sí, perquè a més aquestes figures les tenen possibilitat els més joves de dur-los, i a més estan encantats, són figures bastant lleugeres, d'uns 14 quilos, no és una cosa feixuga, les robes són també... no pesen, o sigui que agraden molt, i bueno, per fer un mig broma esbaran per poder entrar dintre del gegant, no?
Per tant, són joves, que duen aquests gegants?
Sí, 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 amb unes edats de 14, 17 anys, a lo millor, lògicament, pues, quan comencen a fer l'estirada, ja els han de fitxar cap als més grossos.
Bueno, una meravellosa manera de fitxar-los en els joves, que a vegades en aquestes edats, estant amb aquella adolescència que no saben massa bé en què fer amb el temps lliure, per tant, cap a la colla de gegants.
Poden venir, per favor.
Una bona manera de tenir-los amb activitats tant pel poble com per ells mateixos. Hi ha capgrossos també, Jordi?
Sí, a més, amb aquesta festivitat també en tenim. En pandèmia, que no vam poder fer de manera de carrer aquesta representació, es va fer una obra de teatre amb el mateix conte, i per tenir uns personatges que fossin els narradors d'aquesta història, es va crear un dimoni i una sàvia. El dimoni és en Malabava, i després teníem sàvia Niní, i entre ells dos van estar explicant aquesta història, i anaven tallant i feien els balls en certs moments, com dèiem abans, que es coneixien a Bumà i Nanura, allà hi ha un ball, i es anaven intercalant. I, bueno, i va agradar tant, pues, que Malabava,
que és el dimoni.
Que és el dimoni.
No serà un dels dimonis que també van passar per Sant Climent?
Ens conviden.
Us conviden,
sí,
idò.
Pues, a Malabava acaba tinguent un germà que és en Malallet.
Molt bé.
O sigui que en tenim dos de dimonis.
Molt bé. Malabava i Malallet. També aquest personatge de Sant Antoni, el dimoni més propi de la illa de Mallorca, però que aquí a Menorca també els trobam en el poble de Sant Climent, que en tenen dos més ara, que també...
Sí, s'han estrenat.
S'han estrenat i us ha fet un company de sa colla vostra,
bueno,
en Víctor.
Sí, en Víctor té aquesta mà miraculosa que tot el que toca acaba trobant aquests detalls per fer figures i de més, que és impressionant.
Ha fet també gegants de ferreries. Aquest estiu tenim un bon artesà dins de sa colla gegantera de Llucmassanes, fent els gegants. Imagina que els gegants de Nabu Omar, el rei Alfons III i Nanura, van ser construïts fora de Menorca, o es van construir aquí ja?
No, es van construir aquí, perquè tot això comença en son pare.
Sí, d'en Víctor, sí, i llavors va construir son pare d'en Víctor.
Clar, perquè a més la colla comença com una broma que li fa Nito, que és son pare d'en Víctor, cap al fill seu, perquè tenia un fill que no aturava de jugar en cadires i roba, i va dir, pues, tant de jugar de gegants, te'n faré uns. I va començar amb en Quicos i na Quica, i va agradar en el poble de Llumassanes, n'han de fer de grossos, van néixer l'avi sàvia, i a partir d'aquí, pues, en Víctor també va agafar afició, i de tanta afició que agafar, pues, tenim el que tenim.
Teniu una bona colla gegantera. On us veiem? Teniu un parell de sortides aquests propers dies?
Sí, tenim dia 16, que divendres, la sortida des de la parròquia amb l'imatge Sant Antoni cap a la parròquia nova de Sant Antoni. Això és cap vespre, si no ho dic malament, a les 6:30, no ho vull assegurar a l'hora. I en sol demà, dia 17, processó, també des de... O sigui, començant des de la parròquia Sant Antoni, se va cap al carrer de les Moreres per fer la beneïda dels animals.
I d'on només mos queda desitjar-vos a tota la colla gegantera i els que ens estiguin escoltant i veient a través d'IO3 Televisió una bona diada del poble de Menorca, i allà mos veiem amb els gegants.
Així ho espero.
I la colla gegantera. En Jordi, que et veurem dins un gegant, perquè tu ets portador.
Exacte, sí, jo estaré allà dintre donant voltes.
Moltes gràcies, Jordi, que vagi molt bé.
Voltros.
Ja ho veus, Marta, aquestes són ses dates en sa que podrem gaudir de sa colla gegantera de Llucmassanes amb els gegants d'aquesta diada del poble de Menorca.
Moltíssimes gràcies, companya. Tot d'una als esports.
Repassa l'actualitat esportiva. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia, Marta. Idò, mira, avui tenim la millor jugadora de bàsquet balear de tots els temps, Alba Torrents, que serà presentada per 12:30 com a nova jugadora de l'Azul Marino. Què t'apareix? Un Azul Marino que ho ha guanyat absolutament tot aquesta temporada, el que duim de moment de temporada. Tots són contra els seus partits en victòries. I encara de munt reforçarà en Alba Torrents d'aquí a final de temporada. Per tant, les opcions d'ascens a la Lliga Endesa són molt altes. Per tant, veure tant de bo que Balears pugui tenir un equip de la màxima categoria del bàsquet femení en vista en aquesta pròxima temporada. En Alba Torrents, per tant, com a gran estrella de l'Azul Marino, obrirem avui el nostre programa a partir de la 1:05, Esport 3. A més de tot això, també farem 5 cèntims un poquet per damunt del nou míster del Real Madrid, de Xavi Alonso, que ja heu parlat un poquet avui de matí, no? De nou míster, Álvaro Arbeloa, la destitució de Xavi Alonso, ho van dir així, que ja és història. Álvaro Arbeloa, nou entrenador del Real Madrid, avui ha fet la seva primera sessió d'entrenament. Álvaro Arbeloa, que ja ha entrenat el Real Madrid Castella aquesta temporada, a primera ref, i que bé, ara té aquest repte important de treure endavant una situació i de començar a guanyar títols, perquè aquesta és l'exigència màxima d'un club de futbol com és el Real Madrid, guanyar títols.
Vos escoltem tot d'una amb aquestes notícies sucoses, per descomptat. Venga. També a Laura Tura, Eivissa i Formentera, amb els continguts del programa El Dia. Bon dia.
Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I doncs nosaltres avui, com fem normalment el segon dimarts de cada mes, dedicarem la totalitat del programa a parlar de l'actualitat del sector primari de les Pitiuses. Mira, parlarem de com ens afectarà a nivell local aquest acord de la Unió Europea amb el Mercosur. En parlarem amb el president de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni, Antoni Tur, i també de la bassa de reg de Sarrota, una infraestructura hídrica que ha estat molt demandada per la comunitat de regants de l'illa d'Eivissa durant una vintena d'anys. Per fi l'any passat es va posar en marxa i avui podrem fer una mica de balanç d'aquests primers mesos de funcionament d'aquesta infraestructura amb en Miquel Colomar, que és el president de la comunitat de regants de Santa Eulària. I com sempre fem, al final del programa anirem del camp a taula per repassar quins són els productes que tenim aquest mes de gener de temporada i com els podem cuinar amb en Josan Aguiló i amb la xef Marc Gaurell.
Moltíssimes gràcies, companya. I gràcies també avui a la visita del dia, els alumnes d'ESO de Sant Josep Obrer que ens visiten i que els tenim físicament aquí a la ràdio i que no ens agradaria acabar d'una altra manera que no sigui saludant-los. Podeu saludar a través de la ràdio, a través de la televisió, aquests alumnes que ens acompanyen. I, Jaume Noguera, ens encanta tenir públic en directe, o no?
Home, clar que sí, i més de Sant Josep Obrer, que som veïnats nostres, perquè estava aquí de vora Germans d'Escales, no és així? Vos agrada la ràdio per de dins?
Digueu un sí ràpid.
Sí o no?
Sí. S'ha escoltat, eh? S'ha sentit. Sí. Punt i final en aquest programa. Tornant demà a partir de les 9. Gràcies per seguir-nos.
Adéu.